Són les 8 del supermatí. Bon dia des de Pals.
Per poder seguir en directe el programa especial d'aquesta nit des de Puig... Bon dia per poder seguir en directe el programa especial d'aquesta nit des de Puig de les Basses. Avui en general no s'esperen precipitacions, però el cap de setmana ens afectarà una llevantada amb temporal marítim i pluges.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Bé, ara ens ho deia l'Albert, l'Albert Aparicio, el meteoròleg, que realment sembla que farà bon temps. I per si no ho sabeu, aquest vespre farem ràdio des de la presó del Puig de les Basses, a Figueres, transmetent el Sopar Groc, que s'organitza cada setmana per donar suport a la Dolors Bassa, que hi porta mesos tancada pels fets d'octubre del 2017. Hi ha una cosa que em fa una il·lusió important, especial, i és que hem fet tot el que ha estat a les nostres mans perquè ella ens pugui sentir. Sabíem que té un aparell de ràdio FM a la cel·la i que el pot escoltar mentre hi és, però el problema és que la nostra cobertura no arriba fins a Figueres. Per això instal·larem una petita emissora temporal allà mateix per intentar que el programa arribi fins dins de la presó, i si ella no pot venir als estudis de la ràdio, no pot passejar pel Montgrí o no ens podria sintonitzar sense problemes, la ràdio va amb ella. Així que us animo a venir al Sopar Groc si creieu que és oportú, i a veure el programa i escoltar-lo serà motiu. I hem fet una gran feina, hem intentat fer una gran feina per fer un homenatge a la Dolors Bassa, a tothom que s'hi aplega allà fins ara els dimarts i a partir d'ara els divendres, i per explicar una mica la figura de la Dolors Bassa més enllà del que ja s'ha explicat. Són les 8 i gairebé 2 minuts, això és el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
On hi ha més notícies. L'escola Fanals de Platja d'Aro es pagarà a mitges entre la Generalitat i l'Ajuntament. Bon dia, Gerard Escaig.
Bon dia. La decisió s'acorda per accelerar l'obertura del centre escolar. Josep Maria Soler, regidor d'Urbanisme a Ràdio Capital.
L'Ajuntament no només aporta el sumar, sinó que també participa de la inversió.
Tot i la col·laboració entre les dues administracions, l'obertura sembla que serà a partir del curs 2020-2021.
A Palafrugell, tot just ahir al vespre es va aprovar el pressupost per l'any 2019. Bon dia, Eugènia.
Bon dia. Entesa i PSC van votar-hi en contra, però finalment aquest any vinent l'import global serà de quasi 37 milions d'euros, 240.000 menys que l'any passat.
Accident de trànsit mortal al Baix Empordà, Miquel 40. Bon dia.
Bon dia. Un home de 64 anys va morir aquest dimecres en un xoc entre dues motos a la carretera C31, al seu pas per Calonge, segons informen diversos mitjans.
I expectatives de cara a la trobada entre alcaldes i la Generalitat, Miquel.
Els alcaldes i alcaldesses de la Costa Brava estan convocats a una reunió a Platja d'Aro amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat per tractar l'estat de la tramitació d'un pla director que permetria revisar projectes no sostenibles al litoral empordanès.
Tot això mentre l'activitat cultural d'avui al Baix Empordà passa per Sant Feliu de Guíxols, a l'Espai Carmen Thyssen. Bon dia, Martí Seguer.
Bon dia. L'exposició Natura en Evolució fa un recorregut de 4 segles a través de diferents sensibilitats i contextos, amb grans pintors europeus i americans.
Tot això us ho explicarem avui al Supermatí, un dia en què també hem d'estar molt pendents del temps. Ahir va ser un dia de ruixats i xàfecs molt desiguals, amb inundacions a la Bisbal i poca pluja en alguns indrets, i ens preguntem quin temps farà avui aquest cap de setmana. Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia. Acomiadem la setmana arrossegant aquest matí restes de la nuvolositat d'ahir, que va provocar pluges molt irregulars al Baix Empordà. 3 estacions de la comarca van superar el llindar de 20 litres en només 30 minuts i, de forma molt localitzada, al nord de la Bisbal d'Empordà es van superar els 90 litres en 24 hores, fent que el Daró baixés amb un cabal màxim de 600 hectòmetres cúbics per segon i que s'hagués d'activar el pla Inuncat al Baix Empordà. Aquesta situació va contrastar molt amb la zona costanera i litoral, on pràcticament no va ploure durant el matí d'ahir. Avui, amb el pas de les hores, els núvols s'aniran trencant i s'obriran algunes clarianes. El termòmetre es mourà entre els 12 i els 20 graus de temperatura màxima. Avui tindrem una pausa en les precipitacions, però pel cap de setmana s'està configurant una situació de llevant que ens portarà novament precipitacions pel cap de setmana, amb un descens a la temperatura.
Carai, de fet, ara ens informen, Albert, que el riu Ter baixa molt ple a l'alçada de Torroella de Montgrí, ha superat el llindar d'alerta. De fet, ara mateix hi circulen 250 metres cúbics per segon. Haurem d'estar pendents d'aquesta situació.
Divendres 16 de novembre, a 8:45 del vespre, Ràdio Capital emetrà en directe un programa especial. Des de l'aparcament de la presó del Puig de les Basses de Figueres, en suport a la consellera Dolors Bassa, empresonada des de fa un any, i el moviment social que cada setmana es reuneix als sopars grocs per demanar-ne l'alliberament. Segueixo en directe a través de Ràdio Capital, radiocapital.cat, Facebook Live o vine a viure'l en directe allà mateix. Nosaltres hi serem i tu no hi pots faltar.
Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Aquestes són les 6 principals raons per tenir presència a internet. Millora la imatge del negoci, incrementa els clients potencials, disminueix els costos, millora la productivitat i les ventes, nous mercats i consumidors, noves oportunitats de negoci. Visiti internetgirona.com, registri o transfereixi el seu domini i descobreixi un servei de proximitat que l'ajudarà a fer créixer el seu negoci online. internetgirona.com. Dominis, hosting, cloud, software.
Supermatí.
Són les 8 i 6 minuts. L'Ajuntament de Platja d'Aro ha aprovat a posar a disposició de la Generalitat els terrenys per construir una nova escola Fanals de Platja d'Aro. La proposta ha quedat aprovada per unanimitat durant l'últim ple celebrat al municipi. Gerard Escaig.
Aquesta escola s'haurà de construir a mitges entre la Generalitat i l'Ajuntament, tot i que només és competència del Departament d'Educació. La decisió s'ha pres des del govern municipal per accelerar l'obertura de la futura escola Fanals de Platja d'Aro. Així ho ha explicat Josep Maria Soler, regidor d'Urbanisme, a Ràdio Capital.
L'Ajuntament no només aporta el sumar, sinó que també participa de la inversió. És una qüestió que competencialment correspondria fer l'escola 100% a càrrec del Departament d'Ensenyament. Però nosaltres sabem que això situa aquesta nova escola amb una programació que s'allunya molt de les nostres necessitats i és per això que també oferim la possibilitat de cofinançar-la, que l'Ajuntament es faci càrrec del 50%.
Aquest conveni entre administracions no és nou perquè ja es va fer servir per l'escola Castell d'Aro. Igualment, però, el consistori ha volgut accelerar el procés perquè han assegurat que l'escola Fanals de Platja d'Aro ja fa anys que està en barracons. Tanmateix, mentre que l'escola estarà gestionada per la Generalitat, l'edifici no. És el propi Ajuntament de Castell-Platja d'Aro qui cedeix els terrenys. Per això s'haurà d'encarregar del manteniment de l'immoble. Soler ha assegurat a Ràdio Capital que aquest contracte ja s'havia aprovat abans de l'aplicació de l'article 155. Després, amb el nou govern català, s'ha mantingut l'acord que ara està pendent de signar els terminis de col·laboració i poder-los tramitar. Una vegada s'hagin confirmat els tràmits, començarà la redacció del projecte de l'escola per part de la Generalitat, mentre que el consistori s'encarregarà d'urbanitzar a l'entorn de l'espai. D'aquesta manera es preveu tenir l'execució feta el més aviat possible, però s'ha previst l'obertura pel curs 2020-2021.
Gràcies, Gerard. Més decisions de plens municipals. Diverses diferències amb la notícia anterior, perquè en la notícia anterior els fets passaven a Castell-Platja d'Aro, ara marxem cap a Palafrugell. En la notícia anterior la decisió s'aprovava per unanimitat, aquí hi ha hagut bastant més debat. Ahir al vespre a Palafrugell es va fer un ple extraordinari per discutir el pressupost del 2019, que finalment es va aprovar amb 11 vots a favor. Malgrat que l'Entesa i el PSC hi van votar en contra, la proposta de l'Ajuntament tira endavant, Eugènia Güell.
Tira endavant i amb 240.000 euros menys. Aquest any vinent l'import serà aproximadament d'uns 37 milions d'euros i s'ha reduït perquè ja no reben subvencions de la Generalitat pel Pla de Barris i perquè s'ha decidit no posar diners en l'obra de remodelació urbana de la Marinada fins que no s'hagi presentat el projecte. Segons l'Ajuntament, amb aquest pressupost es millorarà la gestió administrativa i s'enfortiran els serveis municipals destinats a persones vulnerables. S'ha avançat ara per ara que sobretot s'invertirà en l'àrea de medi ambient, però també en seguretat ciutadana i, per exemple, en el Museu del Suro. Així doncs, se substituirà una caldera de calefacció de gasoll de l'Escola Barceló i Mates per una de biomassa i, pel que fa al Museu del Suro, es farà una transferència a la Diputació de Girona per començar amb el projecte museogràfic.
5 minuts i serà un quart de 9 del matí. Sabeu que tenim un greu problema a les carreteres catalanes aquest any. Només en el que portem de 2018, estem a 16 de novembre, queda un mes i menys de 15 dies per acabar l'any. Doncs en aquests 11 mesos i 16 dies ja han mort les mateixes persones a la carretera, la mateixa quantitat de persones que en tot el 2017. I a més, l'última persona que va morir va ser un home de 64 anys aquest dimecres en un xoc entre dues motos a la carretera C31 al seu pas per Calonge, segons van informar els Mossos. La topada s'hauria produït entre dues motocicletes de gran cilindrada cap a 8:45 del matí, Miquel 40.
Per motius que s'investiguen, una de les motos va encalçar-ne una altra. Totes dues viatjaven en direcció a Palamós. Arran de la incidència, es van activar 7 patrulles del cos de Mossos d'Esquadra, 2 dotacions de bombers de la Generalitat i 3 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Segons informa la cadena SER, la víctima no portava casc de seguretat i el motorista contra qui va xocar anava begut i va aturar-se de cop.
Si us plau, precaució.
Restaurants on s'hi mengi bé, o que tinguin una bona vista, o bé on el producte sigui de primera qualitat, segur que n'hi ha uns quants. Però que ho tinguin tot, tot, només n'hi ha un. I és ben a prop. Restaurant La Rajoleria. I fem cuina tradicional amb productes del nostre propi hort i quilòmetre zero. I fem menú de migdia. O una carta plena de plats que et faran sentir el millor gust de l'Empordà al paladar. I unes carns i peix a la brasa per llepar-te'n els dits. I tot plegat amb unes vistes i un entorn immillorables i per molt menys del que et penses. Ara agafa el telèfon i reserva taula telefonant al 972 30 41 95. 972 30 41 95. Restaurant La Rajoleria. Som a la carretera C31 entre Pals i Regencós.
Són les 8 i 12 minuts d'aquest divendres 16 de novembre que sembla que es desperta complicat a les carreteres. Sobretot si heu de viatjar a Barcelona, tenim la rodalia de l'àrea metropolitana ben ocupada per cotxes. Ja sabem que en aquest país, quan plou una mica més del normal, tot es torna boig. Doncs és el cas d'avui, així que, com dèiem, precaució a les carreteres, sobretot si heu de fer desplaçaments llargs. Dèiem, són les 8, ara gairebé 13 minuts. Els alcaldes i alcaldesses de la Costa Brava estan convocats a una reunió a Platja d'Aro amb el Departament de Territori i Sostenibilitat per tractar l'estat de tramitació d'un pla director que permetria revisar projectes que no siguin sostenibles al litoral empordanès. Tot això, aquesta reunió, passarà avui, Miquel 40.
És una trobada que realitzarà l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro per la banda del govern català i assistirà el secretari d'Hàbitat Urbà i Territori, Agustí Serra, acompanyat de Pere Vila, delegat del govern a Girona. L'objectiu, doncs, explicar l'estat de tramitació del nou pla director urbanístic de revisió de sectors no sostenibles en l'àmbit del litoral gironí, segons s'ha detallat en un comunicat. És una anàlisi que va anunciar en roda de premsa el conseller de Territori i Sostenibilitat, que defensava que, a més de conversar amb les entitats ecologistes, s'havia de parlar amb els ajuntaments.
Nosaltres hem de parlar amb els principals interlocutors, que són els ajuntaments. Concretament, el 16 de novembre, si no m'haig equivocat, reunirem els 22 municipis de la Costa Brava, abordarem l'anàlisi i revisió dels seus creixements i podrem començar a determinar també si hi ha algun d'aquests planejaments i veient cap a quina direcció els hem de portar.
Aquestes decisions possibles són la concreció, la reducció o fins i tot la desclassificació de terrenys on s'han de fer els projectes.
De tot això en parlàvem ahir amb l'alcalde de Pals, en Sergi Brull. cert, no va confirmar si seria el candidat del PSC a les eleccions del 2019. Va assegurar que ell té tota la intenció de presentar-se, però que la decisió és del partit.
Depèn de la decisió personal, però també depèn d'una decisió col·lectiva dels grups municipals del nostre partit. Però sí, la meva voluntat, sí, en principi, sí, a mi m'agradaria repetir.
Quan li van preguntar sobre la reunió d'aquest divendres, de fet, d'avui, amb la Generalitat, en què s'han de presentar els alcaldes aquestes novetats sobre el pla director per reduir l'impacte de projectes urbanístics sobre el territori, Brull va criticar que moltes de les denúncies ecologistes responen a interessos polítics.
I sí que és veritat que s'emparen en el desig, bueno, és un desig que jo crec que compartim tots, de la protecció de l'entorn natural i del medi ambient, però a vegades jo crec que també, opinió meva personal, ho veixen també a altres raons polítiques. Ah, sí? Llavors, suposo, bueno, a veure, sempre hi ha interessos polítics, no?, per al mig, llavors, bueno, és que, a veure, protegir el medi ambient és una cosa que, en última instància...
Brull no va detallar a quins interessos es referia i s'ha sorprès que aquestes peticions de les entitats apareguin sempre, segons diu, quan comença un cicle electoral. Després de l'actualitat més pròxima, viatgem cap a la resta de Catalunya, Espanya i el món. Amb l'Alba Lejide, el Tribunal Suprem obliga a retornar als consumidors 17 milions d'euros pagats a Enagás pel manteniment del projecte Castor l'any 2015. El govern espanyol té 2 mesos per retornar l'import que es va carregar la factura del gas en concepte de peatges i cànons pel sistema de gas. D'endavant, Alba Lejide, no tenim el micròfon, ara sí. Dèiem que... el govern espanyol té 2 mesos per pagar, eh?
L'alt tribunal ha fallat a favor de la patronal SACOT en el contenciós administratiu que va presentar contra l'ordre del Ministeri d'Indústria de peatges del sistema gasista carregant aquesta quantitat a les factures dels consumidors. Segons SACOT, el govern espanyol haurà de retornar els diners cobrats en 2 mesos. La patronal, com va fer el govern, manté impugnades al Suprem també les ordres ministerials corresponents als exercicis de 2016, 2017 i 2018 pel mateix motiu.
Theresa May reafirma en el seu acord de Brexit malgrat les dimissions per interès nacional. La primera ministra britànica ha patit una allau de dimissions després d'aconseguir pels pèls el suport del seu gabinet a l'esborrany de l'acord del Brexit pactat amb la Unió Europea.
Les dimissions han posat a la primera ministra en una posició encara més feble del que ja tenia dins del seu partit conservador, en el qual s'han escoltat veus que demanen la seva dimissió, cosa a la qual ella s'ha negat durant la seva compareixença a la Cambra dels Comuns i que ha tornat a repetir davant dels mitjans.
Estrasburg condemna Rússia per les detencions polítiques de Navalny. La gran sala del Tribunal Europeu de Drets Humans falla que els 7 arrestos de l'opositor van tenir l'objectiu incontestable d'asfixiar el pluralisme polític a Rússia.
La sentència, aprovada per 14 vots a 3, manté les condemnes que va imposar la sala del Tribunal Europeu de Drets Humans a Rússia per no protegir els drets de Navalny a la llibertat i a la seguretat, a la llibertat de reunió i a un judici just, així com la indemnització de més de 63.000 euros.
Les 8 i 18. Després d'un dia complet d'informació local i internacional, tenim el comentari de l'escriptora Rosa Regàs.
He anat a veure El silencio de los otros, un llarg documental d'Almudena Carracedo i Robert Bajar, presentat per Pedro Almodóvar, que recull els testimonis i imatges acumulats en els darrers 6 anys sobre la lluita silenciada d'una gran part de la societat, tan denigrada i oblidada com les víctimes i supervivents pels que demanen justícia. Sí, tota aquesta gent silenciada que apareix en el documental i molts d'altres ha treballat sense ajut, sense que els deixessin obrir la boca, i en silenci han dirigit a totes les instàncies possibles demanant justícia com a víctimes que són dels delictes comesos durant la guerra, la postguerra i la democràcia postfranquista, alguns dels quals no prescriuen perquè són crims contra la humanitat. Es tracta de la desaparició de centenars de nadons en hospitals i cases de caritat, on en acabar la guerra i sobre la falsa mort dels nadons es va muntar un negoci nacional de venda de criatures que va durar fins que algú va descobrir i denunciar a començaments del segle XXI. Es tracta també d'incontables fosses comunes, com hi ha a la península que les autoritats mai no han volgut obrir i quan no han pogut impedir-ho, han negat qualsevol ajuda. O la tortura que han infligit a detinguts i presoners, la caterva de Bilis el Niño, que campa pel país com ciutadans innocents, amb pensions extraordinàries i les solapes carregades de medalles concedides per les autoritats de la democràcia. Sense comptar els 100.000 desapareguts, una xifra que ens col·loca als segons de tots els països del món en aquest tràgic recompte, darrere de la Cambodja de Pol Pot. Però no és només el silenci del que ens parla el títol d'aquest testimoni sorprenent i emocionant, sinó el que neix de la misèria moral dels silenciosos governants d'aquest país, sigui el que sigui el que considerem nostre, que han ignorat tanta ignomínia i s'han posat al costat dels criminals oferint-los impunitat. De tots els mèrits d'aquest documental, jo remarcaria la base inqüestionable sobre la que s'ha estructurat la guerra i la postguerra i tots els crims i delictes que va provocar, vinguessin d'on vinguessin, neixen d'un cop d'estat contra la legalitat establerta i d'ell s'alimenta, igual que la solapada continuació de la seva ideologia que segueix justificant el delicte. I crec també que, a més del silenci dels altres, aquest documental, Premi del Públic al millor documental del Festival de Berlín 2018 i nominat al millor documental 2018 pels Premis del Cine Europeu, té un altre objectiu més pedagògic, potser, el de fer conèixer més el nostre passat, vinculat a una guerra de fa 80 anys, les ferides de la qual no s'han tancat encara, perquè topen amb els entrebancs i la impunitat dels delinqüents que defensa una ideologia franquista que no s'acaba mai.
Quina gran recomanació cultural aquesta de la Rosa Regàs. Són les 8 i 21 minuts. Tornem a escoltar aquesta sintonia per recordar-vos que podeu recuperar tots i cadascun dels comentaris que emetem en aquest programa, també les portades, tot el contingut d'aquest programa a radiocapital.cat. Ara és l'hora de l'entrevista. Aquest cap de setmana se celebra a la Fira del Vi de Pagès de Calonge. Per parlar-ne i saber què hi podrem trobar, tenim al telèfon en Pere Rosique, que és membre del patronat de la Fundació Remensa 21. Senyor Rosique, bon dia.
Hola, bon dia.
Dèiem, què és el que hi podem trobar en aquesta Fira del Vi de Pagès de Calonge? On se celebra concretament del municipi?
Bueno, la fira, com cada any, la celebrem en el municipi i podem trobar activitats de tota mena, no? Llavors, tant si a la Sala Fontova, que és una sala de teatre que hi ha en el municipi, com en tot l'entorn, hi haurà activitats on gaudirem d'aquesta festa.
Quines activitats? Perquè és això. Sí que és cert que fa temps que celebra aquesta fira, però potser no li hem donat encara la importància que es mereix en aquest mitjà de comunicació i vam dir, escolta, doncs parlem amb ells. Sí. Què és el que podem trobar, per qui no hagi anat mai, què és el que hi podem trobar?
Bueno, aquest any, per exemple, començarem les activitats avui divendres, on hi haurà la presentació d'un llibre que es titula El Mas Molladojo. És un mas molt arrelat al municipi i en el qual Joan Baiclarà farà presentació d'aquest llibre on s'explica la història al llarg de tots aquests anys en el municipi de Calonge. Això avui com divendres. Dissabte, aprofitant que tenim una exposició fotogràfica en el castell de Calonge, doncs hi haurà una visita guiada per veure aquesta exposició, on la gent que vulgui podrà demanar quines són les tasques que fan tant a la vinya com en el celler. Si passem a la tarda hi ha una activitat molt interessant en la qual es tocaran temes històrics, musicals i visuals relacionats sempre en el món del vi, no? En el món del vi de pagès, en aquest cas. Uh-huh. Diumenge serà un dia en el qual hi ha dues activitats força interessants, que si el temps ens ho permet, perquè totes dues elles són, ja, són a l'aire lliure, estaran relacionades a, aquest any com a novetat, en parlarem del món del suro, una indústria molt arrelada en el nostre municipi, i una i la, l'altra activitat seria la història dels ceps perduts de tant de Calonja com tota de la comarca, no? On s'explicarà quin tipus de ceps i quin tipus de conreu es feia servir en els segles anteriors al, al nostre. Uh-huh. Sí. I tot voltant al, al món del vi, lògicament al món del vi de pagès.
Una fira del vi de pagès que l'organitza la Fundació Remensa 21, imagino que amb participació de l'Ajuntament.
Sí, bueno, hi ha participació de l'Ajuntament de, i d'altres entitats, com l'Ateneu Popular de Calonja i nosaltres mateixos.
Què és el que fa que el vi de pagès sigui així específic, que es mereixi una fira com aquesta? És fàcil de distingir de la resta del vi que comprem a les botigues?
Home, és fàcil de distingir, no? Perquè en el vi de pagès el que trobes és la naturalitat d'aquest vi. Notes l'essència, notes el territori, notes els gustos perduts, no? En altre tipus de vins que no són més preables, però els processos industrials que s'han utilitzat per elaborar-los, doncs, li donen un caràcter molt diferent al del vi de pagès. El vi de pagès es troba tot, és l'essència del món de la pagesia.
No sé si a Calonja hem... al Ràdio Capital, aquesta ràdio, fem els sopars de Nadal, tot i que a vegades el fem molt abans de Nadal o molt després de Nadal, el fem a Can Muni, a Calonja.
I allà
sempre ens presenta el vi de pagès que té i realment sí que es nota un gust, que no deixa de ser vi, però es nota un gust diferent, que potser no sé si es pot definir com més intens o més natural, potser. No sabria com definir-lo.
Sí, és el que et deia, és un vi força especial, no? És un vi que malauradament estem perdent perquè el progrés, diguem, està empenyent a que aquest tipus de productes vagin desapareixent, no? Llavors, la nostra fundació el que vol és això, el que vol és preservar i divulgar que aquest tipus de producte no desaparegui. Llavors, Calonja és un municipi en el qual està molt arrelat aquest tipus de vins i d'altres conreus, eh? I intentem això, que no es perdi. És un vi que el que el tasta recorda el gust que tenia el vi abans, no?
I on es pot trobar aquest? O sigui, on el podem comprar?
Clar, aquesta tipologia de vins, l'única forma d'aconseguir-los, de moment, és o anant directament al propi celler, on te'l vendran, o si no, anant als mercats de la comarca, on allà cada un dels pagesos que el produeix el poden vendre al públic, no? Clar, sí, de moment és un producte que difícilment el puguem trobar en el supermercat tradicional que hi ha arreu de... per arreu, no?
Sí, clar.
Llavors, no estem obligats, sinó l'única forma que tenen els pagesos de poder oferir aquest producte és o de la casa seva o a través dels mercats comarcals.
Perfecte. Quina és la fundació la funció d'aquesta fundació Remensa 21?
Bueno, nosaltres com a fundació el que intentem és preservar el món de la pagesia tradicional, no? Mitjançant doncs, activitats on es divulga tots els processos tradicionals que estem perdent, tant del conreu del camp a nivell de vinyes com a nivell d'horta, no? Llavors la missió nostra és aquesta, és promoure i divulgar el món de la pagesia tradicional per evitar que es perdi, perquè malauradament hi ha pocs llocs arreu, sigui a Catalunya, sigui per la resta d'Espanya, on aquest tipus de conreu estigui en funcionament com aquí a Calonja.
Una això, representació d'aquest vi tradicional, una divulgació que es podrà potenciar amb aquest museu sobre el vi i la vinya que s'està preparant a Calonge.
Sí, precisament una de les visites guiades que tenim aquest diumenge serà pujar-hi a una vinya que hi ha a la part de dalt de les Gavarres, on es mostra com es conreava la vinya antigament, no? Llavors la nostra fundació, en col·laboració, com dèiem abans, de l'Ajuntament de Calonge, estem refent aquesta vinya, refent feixes i plantant tota la varietat de ceps que s'estan perdent, no? Llavors allò ens servirà com a museu de totes les vinyes, de tots els ceps perduts i que estan desapareixent.
Queda clar, queda clar. I a més estarem pendent d'aquest projecte que pinta molt bé, aquest projecte del museu de la vinya. Moltíssimes gràcies, Pere Rosique, membre del patronat de la Fundació de Remensa 21, per ser avui al Supermatí, per acostar-nos a aquesta Fira del Vi de Pagès que es celebra a partir d'avui a Calonge. Que tingui molt bon dia.
Gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta oportunitat de divulgació.
Sí, home, aquestes coses s'han d'explicar sí o sí. Això, que molta sort aquest cap de setmana.
Gràcies.
Són les notícies que us hem explicat avui al Supermatí. Les repassem amb la Laia Bodró.
Els alcaldes de la Costa Brava es reuneixen aquest matí amb la Generalitat en plena polèmica urbanística. La reunió, que es celebra a Platja d'Aro, es tractarà a la tramitació del pla director que permetria revisar projectes no sostenibles al litoral baix empordanès. L'escola Fanals de Platja d'Aro es finançarà a mitges entre l'Ajuntament i la Generalitat. Es vol accelerar així l'obertura de l'escola, que fa anys que funciona en barracons. Està previst que la nova escola entri en funcionament el curs 2020-2021. Un mort en el xoc entre dues motos de gran cilindrada a la C31 a l'altura de Calonge. Per motius que encara s'investiguen, una moto va encalçar l'altra. Segons va informar la cadena SER, la víctima no duia casc i l'altre conductor anava begut. La víctima era un home de 64 anys. Les urbanitzacions Maspereres i la Fosca de Palamós tindran càmeres de videovigilància a finals de mes. També disposaran d'un software que llegirà les matrícules i, si en detecta alguna de sospitosa, alertarà la policia local. En total, s'instal·laran 8 càmeres.
Les 8:32 minuts, de seguida tornem.
El número 1 en tecnologia és Grup Carrera, perquè tenim tot el que necessites, ho tenim al millor preu que pots trobar i perquè som molt a prop teu. Tenim telefonia, informàtica, imatge i so, televisió, gaming, tota i al millor preu. A Grup Carrera, al carrer Torroella 34 de Palafrugell, davant la benzinera BP i a Palamós, a l'Avinguda Catalunya 13.
Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Mambo, salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. Ràdio Indiana. I no paris de ballar.
I no paris de ballar ni d'escoltar les notícies que marquen el Supermatí d'avui. L'agenda cultural arriba amb en Martí Sagué. L'Espai Carmenticent de Sant Feliu de Guíxols exposa una seixantena de quadres on es demostra la transformació del paisatge. Martí Sagué.
L'exposició Natura en Evolució és una selecció de paisatges de grans pintors europeus i americans com Van Goyen, Pissarro o Sacharoff, que ens donen l'oportunitat de gaudir d'un viatge des de l'origen del gènere com a temàtica independent fins als nostres dies. La mostra fa un recorregut de 4 segles a través de diferents sensibilitats i contextos socioculturals que han propiciat tant una manera particular d'interpretar i mostrar el paisatge com el vincle que s'hi estableix.
I avui a 8:45 del vespre farem ràdio des de la presó del Puig de les Basses.
Des de la presó de Figueres, al Puig de les Basses, on volem fer un homenatge a l'exconsellera torruellenca Dolors Bassa i a tots els qui setmana a setmana li heu mostrat el seu escalf. Parlarem amb familiars, amics i companys i comptarem també amb la presència d'artistes com Miquel Abres o Neus Mar. Recordeu, a 8:45 del vespre, al Puig de les Basses, a la presó, a l'aparcament, o també a través de la FM i també a radiocapital.cat.
I seguim a l'agenda perquè aquest vespre a les 8 de la tarda a la sala d'actes de Calapruna de Pals es presenta el llibre Guinyos i Rasguños de l'escriptor Joan Llauró en un acte organitzat per l'Associació Cultural de Pals. Amb Joan Llauró parlem aquest matí. Senyor Llauró, bon dia.
Bon dia.
Aquesta obra, parlem d'una obra que està composada per un entramat de relats breus al voltant d'uns personatges que cavalguen entre la realitat i la ficció. Unes narracions basades en un viatge que vostè va fer a l'Equador.
Bé, així és. Bé, més que un viatge, jo estic vinculat a l'Equador per una sèrie de raons personals, professionals, emocionals, i he fet diverses estades al llarg de la meva vida. I l'última estada, d'uns 3 mesos o 4, que va ser fa 3-4 anys, allà va ser el motiu en què, bueno, em va sorprendre tota una sèrie de personatges i tota una sèrie de vivències, i va donar lloc a que escrivís aquest llibre.
Per tant, són narracions breus. És que a mi sempre m'ha cridat l'atenció aquestes narracions breus, perquè no sé si deu ser més senzill d'escriure que un relat més llarg, perquè els processos són més curts, o realment aquest fet fa que la dificultat augmenti perquè s'han d'explicar moltes coses en menys espai.
Bueno, crec que acabes d'encertar la segona opció. És a dir, per mi el més complex d'escriure, el més complicat, és el relat breu, perquè t'obliga a captar de manera immediata l'atenció del lector, mantenir o augmentar la seva atenció al llarg del relat i després disparar un final sorprenent. És a dir, es necessita, doncs, una certa capacitat de síntesi i de fer aquest procés que t'acabo de dir. Jo, per mi, és molt complicat l'escriure els relats bé, escriure els relats i que resulti, no?, que doni resultat. Per mi és força més complicat que escriure una novel·la, perquè la novel·la, bueno, pots anar enrotllant, pots anar desenvolupant els personatges i les històries. En canvi, el relat t'obliga, com et deia abans, a un esforç de síntesi que, bueno, doncs, no és gens fàcil, la veritat.
Vostè és escriptor de ficció relativament des de fa poc, segons la tinc aquí apuntat, des del 2008, fa 10 anys.
Sí, bueno, jo sóc metge, jubilat. Més ben dit, diuen que estic jubilat, però no és veritat, estic jubilós, però és el mateix. I, bueno, vaig començar escrivint una novel·la, després vaig decidir anar-me'n a viure a les selves d'Amèrica Llatina, i d'aquestes vivències allà, pues, ha anat sortint primer un altre llibre de relats, que es diu Confidències i altres pecats, coincidint amb la meva estada a la selva del Perú i del Paraguai, i després aquest altre llibre de relats coincidint amb la meva estada a Equador.
Clar, és...
Ara, en aquests moments, estic a Nicaragua, on vaig crear una ONG a favor d'un col·lectiu de nens discapacitats i malalts crònics, també a la selva de Nicaragua. El que passa és que la situació de Nicaragua ara és de preguerra civil, sí, i això m'impedeix anar-hi, però habitualment salto des de Nicaragua a l'Empordà i de l'Empordà a Nicaragua i...
Un viatget curt, no? Quant de temps de vol és això?
Com?
Que quant de temps de vol és, dic, perquè és un viatget curt, no?
Ah, bueno, això són unes 12 hores, hi ha vol directe de Barcelona a Atlanta, després d'Atlanta a Managua, i de Managua ja troba el país. Bueno, és pràcticament un dia de viatge d'anada i un dia de viatge de tornada. I acostumo a passar allà uns 3 mesos allà i uns 3 mesos aquí, però, bueno, la situació d'allò és de misèria extrema. És un estat, com repeteixo, insisteixo, de misèria, que jo no em pensava que pogués ser possible en el segle XXI.
Carai, i se'n sent poc a parlar aquí sobre això.
Com?
Que se'n sent poc a parlar dels problemes als països de l'Amèrica Llatina, que nosaltres des d'aquí percebem com un tot, quan en realitat és una cosa molt més complexa.
Home, se sent a parlar relativament, se sent a parlar de molt de Venezuela, ara últimament dels emigrants del Salvador i Honduras cap al nord, i en canvi de la situació catastròfica que es viu a Nicaragua se'n parla poc. Bueno, se'n va parlar fa uns mesos, perquè hi va haver una situació de revolta social que va portar pràcticament més de 500 morts en 3 mesos, i bueno, segrestats, empresonats, ferits, un autèntic desastre, no? I sí, reconec que no sé per quines raons, però se'n parla molt menys que, per exemple, d'aquesta crisi migratòria que s'està visquent ara, d'aquests 7 o 8 mil persones que emigren cap als Estats Units.
I aquesta situació de... Disculpi, és que trobo que és molt interessant aquest tema. Aquesta situació de preguerra civil es viu en tot el país o només en les zones urbanes?
No, en tot el país. Sí, hi va haver... No sé si va transcendir molt aquí, perquè jo estava allà, però, bueno, carreteres tallades, els vols cancel·lats, els recursos alimentaris avall. Jo t'haig de dir que vaig passar pràcticament una setmana només podent menjar arròs, no? Perquè s'esgotava tot. La gasolina també... Bueno, una situació realment caòtica, que bueno, ara està amb calma tensa i que no sé com acabarà resolent-se. El problema per mi, i evidentment per les criatures que nosaltres estem ajudant, doncs és que ara en aquests moments no hi puc viatjar, perquè bueno, el govern d'aquell país ha decidit que els dissidents són terroristes. Tots els dissidents són terroristes.
Clar, vostè va haver de marxar, o va marxar voluntàriament, o el van obligar a marxar?
No, vaig marxar voluntàriament, però entre tirotejos, és a dir, en una situació, bueno, extrema, perquè si no corria risc de vida. I bueno, un pot ser més o menys altruista, però no suïcida. I vaig decidir, doncs, marxar abans de que les coses acabessin fatal.
No sé, aquesta conversa de 10 minuts que portem ja promet ser un avançament de tot el que s'explicarà avui a Pals, a Calapruna, en la presentació d'aquest llibre Entre guiños y rasguños, de Joan Llauró, perquè és molt interessant no només el llibre, sinó la seva experiència. Jo li volia preguntar, ja per acabar, m'ha sorprès que, sent un metge que decideix escriure i decideix escriure sobre les seves vivències, decideixi fer-ho en ficció, i no en no ficció, que seria molt més còmode.
Sí, però tindria menys interès per mi, i crec que menys interès per als lectors. Jo, bueno, no sóc massa partidari d'explicar la meva vida, perquè penso que cadascú té la seva, i que despertar l'interès per la vida d'una persona, doncs, bueno, en fi, jo penso que és molt millor per mi, fer ficció i donar peu a que el que el lector es faci la seva pròpia composició de lloc, visqui les històries dels personatges, i bueno, i entre els dos, pues això, creem una obra que desperti sensacions. M'havia oblidat de dir-te, jo crec que és una dada important, i és que evidentment tots els beneficis que s'obtenen dels llibres que jo he escrit, doncs tots van a parar a la meva ONG de Nicaragua, i això que quedi clar, perquè bueno, si alguna de les persones que ve avui a la presentació o que coneix el llibre, doncs sàpiga que si vol i pot i el compra, doncs bueno, també contribueix a l'ajut en aquests nens d'aquell país.
Queda clar, Joan Llauró, que presenta avui al vespre a Calapruna de Pals, concretament l'hora la tenim aquí apuntada, és a les 8 del vespre, a la sala d'actes de Calapruna de Pals. Es presenta aquest Guiños y rasguños, de Joan Llauró. Moltíssimes gràcies per passar avui pel Supermatí, i animem a tothom a participar en aquesta vida cultural que realment al Baix Empordà hi ha dies que és bastant rica. Que tingui molt bon dia.
Moltes gràcies per la salutació i per haver-me donat aquesta oportunitat. Gràcies.
No es mereixen. Són les 8 i gairebé... De fet, són les 8 i 44 minuts.
Per la gent normal, fer dissabte significa ordenar les coses. Per nosaltres, fer dissabte significa repassar l'ordre de les 40 cançons més destacades de la setmana. Els dissabtes a les 6 de la tarda, a Ràdio Capital, hi fem la llista del Per no dir res. Un repàs a les 40 millors cançons de la setmana amb en Marc Clapés, la llista. Fes dissabte amb nosaltres.
A veure com va aquesta connexió. Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia, Dani.
Hola, bon dia. Mira, et sento una mica fluix. A veure, que et pujo el volum. Tornem-hi. Albert Aparicio, bon dia.
Ara em sents millor?
Ara sí. No sé pas què passa en aquesta taula avui, que m'entren tots els volums descompensats, però ja ho arreglem. Albert, m'agrada... Ara m'he fixat, no havia vist mai el nom que tinc posat en, aquest, en aquesta sintonia. Es diu Sintonia Climatologia Curiosa.
Se diu molt el nom.
Sí, sí, és ben, bueno, una secció per repassar això que tant interessa a tantíssima gent, que és el temps que farà avui, demà... Per cert, vaig a tancar-me les notificacions del WhatsApp, que les tinc aquí obertes en el mateix ordinador per mentre tu. Dèiem que és una qüestió que interessa moltíssim a la gent, i més en dies com aquests, en què ha plogut tantíssim a tot arreu del país, i hem de fer, per tant, un balanç de com ens ha afectat l'episodi de precipitació en les darreres hores. Sí. Hi ha llocs on va ploure molt, ens ho deies abans, i ho vam poder comprovar, que hi ha llocs on va ploure molt i altres municipis on pràcticament no va caure ni una gota.
Doncs així és, les precipitacions s'han distribuït de forma molt irregular i de fet ja hi havia en tot el dia d'ahir un avís del Servei Meteorològic que advertia del caràcter local de les precipitacions en forma de xàfecs tempestuosos. De fet, es van superar al Baix Empordà ahir en tres estacions al llindar de més de 20 litres en mitja hora, però va ser en moments molt localitzats, amb molt poca estona, i després hi va haver bona part del dia que no va ploure. Contrasta molt la meitat costanera, la línia costanera, on durant ahir pràcticament fins a la nit, fins a arribar a la nit no va ploure, amb la banda més... de l'interior, com Monells o la part nord de la Bisbal o Verges, que sí que hi va ploure més.
I a més, uns episodis que han de continuar avui, perquè ens deien que la situació a Torroella, per exemple, ara mateix és d'alerta.
Sí, ja l'alerta, de fet, ha finalitzat fa poquet. Hi havia encara una alerta perquè aquest matí encara ens hem aixecat amb alguns ruixats. Les precipitacions aniran a menys, ja no es preveu que es puguin reactivar, si més no tan fortes. Poden caure quatre gotes residuals, això sí, però al llarg de la tarda, aquest matí mateix, veurem com s'obren clarianes i es va normalitzant la situació amb més estones de pausa i fins i tot una mica de sol.
I el Puig de les Basses.
I el Puig de les Basses, interessant lloc avui que tenim,
sí,
de connexió.
Aquest programa que fem a 8:45 del vespre des de la presó de Puig de les Basses.
Doncs, en principi no ha de ploure, no s'esperen precipitacions. Alguns núvols que poden deixar una mica enterruat el cel, però de cara al vespre i nit no esperem que ploguin. En tot cas, si és que s'hagués de girar una mica la situació, podrien caure dos gotes, però no és el que els models pronostiquen.
Res, per si de cas portarem uns plàstics per tapar el material, però ja ens dius que això
no s'esperen precipitacions. El pronòstic
ho haurem de deixar el cotxe.
Exacte.
Per aquest cap de setmana, perquè ens arriba un cap de setmana que després de tants dies de mal temps ens ve de gust sortir al carrer i fer coses, podrem o haurem de tornar a agafar el paraigües?
Doncs aquest cap de setmana no serà el més adient per fer excursions, si més no a la zona de la costa.
Val.
S'està preparant una situació de vents de llevant, una llevantada, veurem quina força acaba agafant, que ens començarà a afectar a partir del mateix dissabte, migdia, tarda, amb vents que començaran a arribar, i les precipitacions a partir de dissabte, al vespre, a la nit, ja poden fer acte de presència al Baix Empordà. Diumenge, un dia de núvols, de vent de llevant, poc sol veurem aquest cap de setmana i el paraigües, no sé si caldrà el paraigües perquè en situacions de llevant el vent de vegades dificulta molt tenir el paraigües dret.
És allò que diem, que si et ve de gust, allò, si et vingués de gust això, vull anar a veure les obres de l'Espigó de Sant Feliu, que ara hi ha polèmica, vull anar a veure-les. Millor que no t'hi acostis, no?
Sí, de fet hi ha alerta vermella. Ens expliquem, la zona costanera no per intensitat de pluja en aquest cas, sinó per estat de la mar molt alterat. La situació de llevant pot ser perillosa amb onades que puguin superar 3, 4, 5 metres, ho anirem seguint, i de fet els vents de llevant és quan més impacta a la costa i més pot fer mal. Precaució a la zona de la costa, si es volen anar a fer fotos, sempre amb precaució, amb molta distància i sense acostar-se als espigons en un episodi de llevant.
Jo tinc la teoria que aquestes persones que s'acosten a la costa a un pam de la mort són sempre les mateixes persones que hi van perquè, i que no escolten res del que passa, del que diuen a la televisió, a la ràdio, perquè mira que avisem, si us plau, no us acosteu a espigons, a zones perilloses, i la gent ho fa, i sempre hi ha fotografies, sempre hi ha vídeos, jo la veritat és que no ho entenc.
Bueno, sí.
És una situació que hem d'evitar qualsevol perill, l'hem de veure de lluny, de molt lluny. I que les fotografies i els vídeos també es poden fer de lluny. La setmana que ve entra aire fred.
Sí, tenim... És que la situació meteorològica ve molt carregada. Ja portem temps que ens van passant moltes coses, no tenim tranquil·litat, i després d'aquest episodi de llevant, entre dimecres de la setmana que ve, baixada les temperatures, podem recuperar l'ambient hivernal, o sigui, fred, tornarà a fer fred, nevades que no ens afectaran al Baix Empordà, però que sí que s'acostaran a zones de l'interior, a cotes inferiors, fins i tot a 1.000 metres, ho anirem seguint, i això, tornarem a tindre un ambient d'hivern que ja toca regular les temperatures.
Sí, ara que parles de la temperatura, no t'ho he preguntat perquè estàvem molt preocupats per la pluja, però les temperatures aquest vespre a Figueres, què es preveu? Portem guants?
No caldrà portar guants, però sí que una jaqueta caldrà. Sí. Avui ja vam començar ahir amb màximes que van quedar més curtes, sobretot perquè hi havia molts núvols. Avui la màxima poder pujar una mica més, però la mínima ja anirà baixant, llavors serà una mica gradual. Avui, aquesta nit, demà, l'episodi de llevant, més o menys es mantindran les temperatures, però amb un ambient de tardor, per tant, fresca, si s'està sobretot a l'aire lliure, i la setmana que ve ja serà més hivernant.
L'altre dia parlàvem amb l'Eugènia que potser hauríem d'anar a buscar uns tions i fer una llar de foc davant l'estudi que instal·larem al pàrquing de Puig de les Basses. L'únic problema és que podrien interpretar-ho com una barricada o alguna cosa així. No, millor no buscar problemes. Albert, avui sempre intentem repassar l'actualitat meteorològica i el que es preveu per la propera setmana, però també expliquem el que dèiem, climatologia curiosa. I avui ens portes un tema que reflecteix molt bé la importància de la meteorologia per als pagesos, que és quin coneixement del temps hi havia abans. Per exemple, sempre acabem parlant en aquesta secció del Marc Clapés, però Marc Clapés és un pagesot que segurament ha après el temps basant-se en algunes d'aquestes tècniques que ens explicaràs. Però abans de parlar d'això, i com que tenim temps avui, m'agradaria que si ens poguessis fer una síntesi de quins elements tens tu ara mateix davant per preveure el temps, per comparar-ho amb com es feia abans, quins radars, quins programes, tot per ordinador, evidentment.
Sí, bé, som al segle XXI, de l'època de la informació i les tecnologies, i evidentment ha canviat radicalment. Doncs ara mateix tinc obertes moltes pàgines web, com pots imaginar, i bàsicament són models meteorològics, és a dir, són programes informàtics que incorporen les equacions del moviment atmosfèric i preveuen, tenen un caràcter predictiu sobre com poden evolucionar en el temps. Cal distingir que és una sortida probabilística la que normalment miro jo. És a dir, no tens exactament quin temps farà, no et diu, però sí que et diu quin és el més probable. Que al cap i a la fi això és poder més interessant que una sortida determinista, perquè si et diu sol i acaba fent pluja, dius què ha passat. En canvi, si tens 80% sol, 20%, ja pots saber, bueno, no és 100% segur, això pot canviar una mica... I ho comparem amb abans, bueno, abans. Sí. Els meteoròlegs
tradicionals.
Més més utilitzar un radiosondatge. També en tinc un, per cert, a l'estudi, però, bueno, aquí a casa meva, però no el faig servir perquè portaria molt temps, que és a través d'un globus, abans, i encara es continua fent, es llencen molts globus, i ara tot està informatitzat, però abans s'analitzava la informació i es feien uns diagrames, es dibuixava com varia la temperatura, la humitat, la pressió amb l'alçada, a través d'aquests aparells que es llençaven, i per ones de ràdio rebies la informació.
Carai.
I llavors dibuixaves el perfil de com evoluciona l'atmosfera amb l'alçada, i a partir d'aquí pots saber, doncs, ostres, sé com s'ha mogut l'atmosfera a la meva alçada, i sé que a tants quilòmetres hi ha aquest altre observador que ha creat un globus i es mou tal. Si els vents venen d'aquella direcció, vol dir que en ve una massa freda o una massa càlida o precipitacions. I així era una mica com s'anava fent al principi de la meteorologia.
És bastant divertit imaginar-se Albert Aparicio, Francesc Mauri i Mònica Usart amb un paraigües, com qui envia un, això, que escrius un missatge amb un paraigües d'heli que s'enlaire. Doncs és bastant divertit veure-vos, sí. Imaginar-vos llançant un globus al cel. Dèiem, quin coneixement es tenia del temps abans?
Sí, és molt important, perquè ara estem parlant de que era vital, fins i tot de subsistència, estàvem parlant la meteorologia amb els pagesos. Sobretot, avui parlaré de informació recollida al dietari de la família Fina, que és una família arrelada a la comarca Baix Empordanesa, entre Llofriu, Torrent, Palafrugell, que durant moltes generacions, des de 1561 o fins i tot abans, des de 1542, aporten informació de l'estat meteorològic, perquè era vital per saber els conreus com anaven, les transaccions comercials amb altres països, fins i tot era una família força benestant, l'estat de la pesca. Llavors tota aquesta informació ells la recollien en un diari personal de la família, que anotaven diverses coses. També té utilitat, per exemple, en medicina, saber l'estat de les pestes que hi havia, els virus que hi havia en aquella època, la mortalitat. Però a nosaltres ens interessa sobretot la branca meteorològica. Quan anaven a caçar, com explicaven com era el temps, quan anaven a pescar, si algun dia no podien anar a pescar perquè hi havia hagut temporal, doncs aquestes coses queden recollides en aquest dietari.
Val. Sí, digues.
Si et sembla, repassem alguns episodis així més grans que han pogut deixar constància. I és que el primer, per exemple, data de 1542, on parlen que al mes de novembre hi va haver 18 dies consecutius de pluja que va provocar la mort de molts camps de blat. I clar, això era superimportant per aquella època, per la subsistència pròpia i la de la resta de la gent.
Mhm. Ja, per tant, aquest temporal, això ho recollia, ho recullen aquests dietaris.
Sí, això té molta informació, perquè estem parlant 1500 i algo, aquí no hi havia aparells meteorològics, ja. Però si obtenim aquesta metadada que s'anomena, no? Informació que no és amb dades objectives, però sí que et dona una idea de què va passar en aquella època, podem reconstruir com ha estat una mica la climatologia d'aquella època, que no hi ha dades. També, per exemple, es parla d'un gran sequeres que hi ha hagut, també per la mateixa importància, per si hi havia més collita, menys collita, si podien sortir a pescar o no. Doncs 1561-1562, una gran sequera va afectar bona part, no només aporta informació sobre la comarca del Baix Empordà, sinó també una mica amb els seus socis comercials, feien negocis amb gent d'Irlanda també, i per tant informaven de com estava també el temps en allà.
Uh-huh. Val. Suposo que per vosaltres, pels meteoròlegs, tenir testimonis com aquest, testimonis històrics com aquest, deu ser...
Sí.
Com pels historiadors quan troben un manuscrit de fa 100.000 anys, no?
Exacte, és que és importantíssim, ja no només per meteorologia, sinó per l'estudi de sistemes climàtics. Si parlem, ara que està molt de moda parlar de canvi climàtic, abans de parlar del canvi del clima, hem de conèixer com ha sigut el clima al llarg de la història. Clar. I hi ha vegades que no disposem d'aparells, i llavors aquests comentaris, aquesta metodologia en agafar, observar el que es veu, doncs és vàlid, podem extrapolar què passava en aquella època i comparar-ho amb èpoques actuals.
Queda clar, Albert. Escolta, moltes gràcies. Molt interessant, com sempre, aquesta secció d'avui. De seguida ara repassem, acabem de fer el repàs del temps del que queda de cap de setmana. de fet, que comença, està a punt de començar. I nosaltres parlem, tornem amb la secció la setmana vinent.
Perfecte, Dani, bon cap de setmana.
Igualment. Ens acomiadem ja fins la setmana vinent amb l'Albert Aparicio, perquè ara tenim molt poc temps per repassar totes les notícies que us hem explicat avui al supermatí. Per exemple, atenció, perquè els alcaldes de la Costa Brava es reuneixen aquest matí amb la Generalitat en plena polèmica urbanística. L'escola Fanals de Platja d'Aro es finançarà mitges entre l'Ajuntament i la Generalitat. Un mort en un xoc entre dues motos de gran cilindrada a la C31 a l'altura de Calonge. Això va passar dimecres. I les urbanitzacions Masparreres i la Fosca al Palamós tindran càmeres de videovigilància a finals de mes. Ara sí, ràpid, Albert Aparicio, el temps.
Matí encara amb força nuvolositat que anirà trencant-se amb el pas de les hores i s'obriran algunes clarianes. El termòmetre es mourà avui entre els 12 graus de temperatura mínima i fins als 20 graus de temperatura màxima allà on pugui sortir més el sol. Avui tenim una pausa en les precipitacions, però pel cap de setmana ens arriba una situació de vents de llevant, amb temporal marítim i nova tongada de precipitacions, amb un descens de la temperatura.
Recordeu, aquest cap de setmana, aquest divendres, avui, a 2:15 del vespre, tenim una cita a Puig de les Basses.